Bon dia, passen 7 minuts de la una del migdia en aquest primer dissabte de juny. Primer dissabte de juny que ens ha sorprès amb aquesta pluja i amb aquests trons que tant en tant es deixen sentir a la nostra comarca, o almenys així passa a Falset, on estem en aquesta petita tertúlia que fem com cada dissabte. Iniciem aquí al 107.6 de la freqüència modulada, intentant doncs comentar algunes de les notícies que han pogut sentir a l'informatiu que ens han arribat i també d'altres que superen l'àmbit estrictament territorial de Falset i comarca. Prefereu m'acompanyen l'Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
Enric, si no estàs prop del micro, no sé si et sentiran.
Bon dia, per si en cas no se senti.
I la Cèlia Monós, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tal, com us dèiem, de comentar aquesta actualitat de la nostra comarca. Abans, però, gràcies als organitzadors de l'EVA Paradell de la Teixeta, us hem d'explicar que a partir d'avui i fins al proper dia 17, aquells que ens truqueu a l'hora del vermut, a part de participar i de col·laborar aportant les vostres opinions, sapigueu que entrareu al sorteig d'un lot de productes de l'EVA. És així? Sàlia, ho dic bé?
Sí, és un lot de productes d'EVA, de merchandising EVA i productes de Pradell. O sigui que és EVA Pradell total.
Repeteixo, tots
animeu-vos, truqueu, perquè no només per aconseguir aquest magnífic lot, sinó per poder participar a les tertúlies.
Sí,
una cosa no treu l'altra.
Donem un incentiu més. A més, ho vinculem amb un dels actes més importants de la nostra comarca, a mig camí entre el juny, a finals del juny i començament del juliol, el 31 i 2 de juliol, aquest va petit en format, però no en ambició.
No, és el més gran amb ambició.
I que cada any sorprèn a propis estranys que s'aproximen a prendre la teixeta, ja sigui a la nit del divendres, ja sigui tot el dissabte o tot el diumenge, amb espectacles que estem sempre en el mateix. Costa molt que arribin a la nostra comarca, que normalment ens farien desplaçar, digue-li Reus, digue-li Tarragona, fins i tot fins a Barcelona, i te'ls porten a tocar de casa, a més, en un marc incomparable, perquè Pradell es vesteix per l'EVA i es prepara l'EVA, i recomanem molt que hi anem. Tenim alguna
nova? El programa està penjat.
Ja tenim programa
penjat.
El
programa definitiu penjat a la web de predidelateixeta.cat, o sigui, a la web de l'Ajuntament i a la web de l'EVA. Però el programa definitiu està penjat. O sigui, us convido a visitar-ho. I a mirar què hi ha i a fer consultes, el que vulgueu. Nosaltres, com a organització, ja anem a tope amb tots els preparatius d'engalanar els carrers i organització i totes aquestes històries. Mhm. No, les coses no passen per casualitat, per tant ens requereix molt esforç i molta feina prèvia i bueno.
No passen per casualitat, però Pradell canvia. A mi és una és un dels moments que més em fascina de l'EVA, més enllà dels espectacles, més enllà de la gent que hi pugui haver, que et deixen al·lucinat amb molt dels casos per la qualitat dels espectacles i el petit format, que a mi, què vols que et digui, m'agrada això de la mida importa en aquest cas, importa que sigui petita, que hi hagi una proximitat quasi a tocar de l'artista amb el públic.
Hi ha una cosa que jo crec que avui en dia han perdut bastant i en parlarem més endavant si convé, i que ens ajuda a aprendre i ens ajuda a formar-nos i ens ajuda en el nostre, no només en el dia a dia, sinó en crear personalitat, que és escoltar. El simple fet d'escoltar, allò de perdre un espai del nostre dia a dia frenètic per escoltar altres veus, per escoltar, això ens enriqueix moltíssim. O sigui que forma part del que parlàvem al començament, no? Del Carles Capdevila també és el mateix, és un tema, escoltar és superimportant i l'Eva tracta d'això. És la paraula, és la paraula parlada, però per la resta és la paraula escoltada. O sigui que és important tindre aquest moment de calma, aquest moment d'aprendre.
Mm-hmm. Enric?
No.
Com ho veus?
No, jo... A veure, jo penso que hi ha una cosa... És un acte singular dintre dels actes que es fan a la comarca, sempre hi ho vist així, no? Perquè surt una mica dels cànons, diguem-ne, tradicionals. Es fan molts actes especialment lúdics dintre la comarca i vinculats al món del vi, ja no diguem. però l'Eva és una cosa que és singular i que no sé si està basat més en l'escoltar, però jo diria que està basat més en tenir una experiència diferent, no? Perquè tothom que hi ha anat i no ho coneixia surt d'allà en què ha anat més enllà d'escoltar, no? Ha conegut, ha escoltat, ha vist, ha estat... bueno, que ha disfrutat, amb una paraula, d'una experiència diferent. I a l'Eva, jo penso que és un tema... jo la veritat he de reconèixer, i la Cèlia em pagarà, jo encara no he anat mai, i per tant...
No, no serà perquè no l'haguem invitat.
Acabes de autonominar-te a sortir, sí, de la tertúlia de Ràdio Falset.
Pues mira, sí, però més val fer-ho... com estic entre amics, crec que ho puc fer i els oients m'ho perdonaran, però tinc que reconèixer això i per tant...
Falta greu.
Falta molt greu, que espero que dintre de exactament un mes ja no ho pugui... ja no m'ho recrimineu, a la propera tertúlia. Per tant, a veure, jo conec gent que ha vingut i que segueix una mica aquest tipus d'actes, i la veritat és que tothom te'n parla molt bé, i per tant, escolta, ho tens al costat de casa, sempre diem el mateix, no? Que som capaços d'anar molt lluny a veure coses que ens donen la sensació que han d'estar molt bé, i al costat de casa, a Pradell, doncs tenim... pues un acte que, si més no, tothom te'n parla molt bé i que té una singularitat, això és evident. I segurament passa per això, per conèixer i per escoltar.
Bueno, i una cosa molt important, que abans dèiem d'engalanar el poble no s'engalana sol.
No.
Sí, doncs veus un treball de moltíssima gent, moltíssims veïns, que dius, ostres, no és allò de que el típic de no, tu vens, muntes al poble... s'acaba i te'n vas. No, hi ha una implicació i un compromís dels veïns, que a mi és una cosa que a mi és una cosa... potser és el que em deixa encara més,
o sigui,
més parat.
Hi ha unes feines prèvies, hi ha un moment previ d'idear com ha d'anar, per la temàtica sempre és semblant, però per fer-ho cada vegada... o sigui, tenim cada any un logo diferent, per tant, encara que la temàtica sempre sigui l'Eva, sempre sigui la poma, sempre sigui sempre hi ha algun tret diferencial, i cada hem d'engalanar, o aquest objectiu ens han posat els espais que són els propis escenaris, que l'escenari no és res més que el paisatge, que és els pobles, els carrers, les places, els racons, qualsevol cosa del poble. És això, intentem engalanar els recorreguts, intentem engalanar el que són els escenaris, per donar-los aquest aire festiu, no? Aquest aire de que tot s'impregni d'Eva. Nosaltres, des de fa anys, el que fem és, com que és la 8a edició, el que fem és els divendres durant 2 o 3 mesos abans, i quedar tots els divendres. Clar, ahir mateix potser érem 25 o 30 persones. 25 o 30 persones que perdin un divendres a la tarda, que ja vas rebentat de tota la setmana... per qualsevol, que ha degut, o sigui, tothom és útil, perquè uns van amb la pendular, els altres amb la radial, els altres amb un pinzell, els altres amb unes estisores, un fil, és igual, qualsevol cosa. I tothom content, eh? I que no ens hem de veure, és com un acte social, eh? Vull dir que ens fotem unes matades, però tot i així ho fem amb aquestes coses de poble, d'il·lusió, de dir, ei, que ens tornem a trobar, no? I avui que plovia deien... aquesta tarda també hi podem quedar, no? A veure, vinga, aquesta tarda també. Uh-huh. O sigui que fins al dia de l'Eva nosaltres tenim molta feina.
I el dia de l'Eva també.
No, llavors és intensiu, perquè llavors és muntatge, llavors són cadires amunt, cadires avall, equips de so amunt, equips de so avall, que tot estigui controlat. O sigui, uh-huh, tothom té feina, o els propis dies o els previs.
No, és... tot una experiència. Enric, que et recomanem molt.
No cal que em convenceu, perquè m'han plogut estirades d'orelles des de fa temps,
Des de fa temps,
Des de fa temps. Començant per la Cèlia, sí, però per descomptat altra...
És que sóc molt pesada, jo.
No, però la veritat és que és imperdonable.
No. Tot ho perds, eh? No és que sigui imperdonable.
No, és que m'han perdut diversos, M'han perdut diversos, i a més actes d'aquells que deies, és que sabies que seria una experiència única, mm, pel lloc que es feia, aquest allò. I la veritat és que amb això tinc que dir als oients, pues, escolta, que no ho facin com jo, que no s'ho perdin.
No deixa de ser que dius coses que no hi ha diferència entre el que el que parla i el que escolta, perquè al cap de 5 minuts el que escolta parla i el que parla escolta.
Per tant, és participatiu.
Tothom se relaciona, o sigui, el que un cop parla se'n va a escoltar un altre espectacle que fan més tard, més endavant, una altra persona, i tot s'enriqueix, pots parlar, pots, diguéssim, fer canvis d'opinions, que és com allò, parar un moment, no? Parar un moment i reflexionar.
Jo, hi ha un altre tema que sempre he cregut que passa inadvertit, i precisament la Cèlia ho comentava, no? És des d'un municipi petit, no? Des d'una comarca petita, per número d'habitants i per tot, la capacitat d'organitzar coses en uns moments que tot costa molt, hem de ser sincers, i que es fan coses molt grosses, però també hi ha d'haver la capacitat això de fer-les molt grosses des d'un lloc molt petit, és un valor que jo penso que també s'ha de ressaltar, no? Perquè és que quan veus això, que una cosa, i succeeix en molts pobles, dintre comarca nostra i també les comarques del voltant, que hi hagi la possibilitat de fer una gran cosa, no? Amb la implicació del propi veí, no? de Pradell, és increïble, no? Quan estem al món de l'individualisme, de què en trec jo d'aquí, de què serveix això i per què ho ha de fer, no? I que bé s'està sense fer res. És increïble, per tant, són accions que s'han de valorar moltíssim.
No som especials ni nosaltres ni cap altre poble. No. Sempre hi ha els mateixos que belluguen a tots els pobles.
Evidentment.
Sí, Cèlia, però estem parlant de 7a edició. O sigui, són 7...
Vuitena.
Vuitena.
Perdó. Ara veus, Enric, ara m'he equivocat jo. Estem parlant de la 8a edició...
Ja em feies una trastirada d'orella. No.
Jo el que volia dir és que són 8 edicions, són 8 anys que la gent s'ha compromès i veus que continuen, o sigui, allò de no, ningú acusa el cansament.
Jo sempre dic el mateix, a vegades allò des de la direcció de l'Eva o des de la direcció de fora, diguéssim, de la Jordina o així, sempre deia, bueno, és que hem de poder separar espectacles i hem de poder tindre gent aquí, poder, allò, fer diverses, simultàniament, diverses coses. No. Perquè els primers que volem ser a tot arreu, els primers que volem disfrutar ho som els que pringuem. Per tant, no ens volem permetre perdre'ns res, saps? Ni cap racó, ni cap espectacle, ni cap ensenyança, no ens ho volem perdre. O sigui, no volem doblar, no volem perquè vingui més gent, no, és que som els primers interessats en disfrutar-ho. Som els primers. Jo crec que passa per aquí, amb qualsevol cosa. O sigui, la implicació és perquè tu mateix te'n beneficies, evidentment, ni econòmicament hi perds, i esforços hi perds nits, i dors poc, i aquestes històries, però te'n beneficies d'altra manera. És l'únic secret. Mm-hmm.
Ja tenim aquest programa a destacar, no sé si és perquè és obsessió meva, però ja entenc que l'espectacle de les 6 de la tarda del dissabte a la plaça del... De la Rosa, és?
Sí, dels Vallets, l'escenari de les Roses.
L'escenari de les Roses. La companyia Mea Culpa presenta L'últim dia del cafè de la Granota, uh-huh. Text de Jesús Moncada, uh-huh. I aquest serà el plat fort que es proposa enguany. Tot i que a les 11 del matí, del mateix dissabte, 11:30, trobem un repetidor de l'Eva.
Sí, el primer any va vindre,
Mariu Serra.
I enguany repeteix. Sí.
O sigui que no hi ha un sol cap de cartell, sinó podem entendre que n'hi ha... Dos.
O tres, o quatre.
Digue'm els altres. Jo t'he marcat dos.
No, amb aquestes coses sempre et sorprèn, no? Perquè a vegades la gent que té més ressò i que és més mediàtica o així, com que ja vas molt predisposat i saps molt bé què t'esperes, no et sorprèn tant com algun espectacle més de petit format que et ve de nou, no? El divendres ja comencem superforts, també. Hi ha el Pecatum. Uh-huh. El divendres a la nit. Tenim les dues col·laboracions que ens fan el Quim i Soler, el Centre Quim i Soler, que són la inaugural, uh-huh. El divendres a la tarda.
Amb la Núria Martínez Bernís i el Martí Sales,
sí.
Que el Martí Sales, a més, ve amb un llibre presentat fa un mes o dos màxim.
I han acabat també el dissabte a la tarda, a primera hora, també hi ha el Pere Audi, uh-huh. Amb el cooperativisme del Priorat.
Cultura i oralitat del Priorat.
Diguéssim que aquestes aportacions també es fan a través del Centre Quim i Soler. Uh-huh. I també tenim un tancament, la cloenda sempre és bona també. La cloenda és un pelotazo.
Bueno, doncs, sí, portar la Maria Arnal i el Marcel Vallès, que crec que
ara estan a tope, que surten que a tot arreu i...
també recent, no, sí. aquí puc equivocar-me, eh? Corregeix-me, jo diria que no fa pas tant.
No fa pas tant i estan super sol·licitats per tot arreu, eh? Ara els trobes a tot arreu.
Mm-hmm. Sí, són els que us faran desquadrar el pressupost? Permet-me ser dolent.
L'Eva desquadra el pressupost de qualsevol poble, directament. Tot el pressupost de cultura i tot el pressupost en general. Aquí és on va la imaginació. La imaginació i pidolar, saps? Perquè... com que l'objectiu també és que sigui gratuït, que tothom, que no sigui un entrebanc, pues això ens obliga a fer molts esforços, molts. Mm-hmm.
Però que tenen recompensa quan veus el poble...
Sí, tenen recompensa, vull dir, nosaltres patim molt, però bueno, no passa res, encara t'ho quadrem i ja està.
Estic buscant quan es va publicar el disc, i de moment no m'està sortint la data. Trobo moltes coses, però no la de aquest 45 cerebros i un corazón. Em surt les dates. M'arriba hasta el 30, al juliol 2007. Espero que surti... Bueno, ja us ho comentem abans que s'acabi l'espai. Maria Arnal i Marcel Vallès en aquest tancament de l'EVA 2017, o dit d'una altra manera, la vuitena edició del festival en veu alta, que esperem que arribi, arribarà just quan s'acabi l'hora del vermut, comença l'EVA, bueno, el mateix cap de setmana en què acabem, sí. Sempre ens trobem aquesta circumstància que acabem aquí i anem ràpid a Pradell a veure què ens hem preparat. Doncs, Cèlia, ja, si hi ha alguna novetat, de moment recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també, si voleu donar la vostra opinió sobre el festival en veu alta, us podeu emportar, entrarem en el sorteig d'aquest lot de productes de l'EVA, del festival en veu alta i de Pradell de la Teixeta, que sortejarem el proper 17 de juny, quan quedin 5 minuts perquè s'acabi la tertúlia. Algun oient o oienta s'emportarà a aquest lot, que haurà d'anar a buscar, com no, mentre es celebri el festival a Pradell de la Teixeta. Aquí, a part d'aquesta presentació i d'aquest doble anunci del programa i també aquest concurs, aquest, més que concurs, aquest sorteig que farem, tenim altra actualitat a la nostra comarca i toca parlar, com cada començaments de mes, d'aquestes dades de l'atur, que sempre també són a la nostra comarca en petit format, poca població, és el que ens toca, però sempre és interessant veure com si pugen, si baixen, i de moment sembla que el passat mes de maig les dades són positives, ja que van baixar. Enric, és per... anem bé, no anem bé, són massa petites com perquè ens hi fixem o no ens hi fixem?
Les dades són les dades i evidentment, en clau de comarcal, sabem que sempre estem rondant un número determinat, inclús en èpoques bones i en èpoques dolentes. El que sí us podem traslladar és que des de diverses empreses de la comarca, i això es veu amb els anuncis que estan sortint publicats a l'hora de demanda de cobrir llocs de feina, que ha augmentat la demanda i que hi ha dificultats, s'ha de reconèixer, potser amb un tipus de feina poc qualificada i per tant d'allò, però que comença a haver per part de les empreses una demanda de persones una mica per cobrir els llocs de feina, no? I que no s'estan cobrint, que hi ha molts problemes i que per tant tant en el sector serveis com en el sector agroalimentari hi ha autèntics problemes per cobrir una mica les demandes de feina, cosa que obliga per primer cop a pensar una mica també en clau d'anar a buscar empresarialment. El concepte aquest no, a nivell comarcal s'ha fet servir sobretot per feines qualificades en el món de dels tècnics de l'enologia, els tècnics, els grans professionals, els etc, etc. Però segurament amb aquest tipus de feina, sense desmereixer ningú que no necessita aquest tipus de qualificació que s'estan donant en aquestes circumstàncies ara, doncs potser es tindrà que començar a plantar. De fet està passant. Ja hi ha en alguns casos que s'ha tingut que anar a buscar doncs, una persona per fer una feina determinada a fora, amb el que implica doncs, bueno, fins i tot que és una persona que es planteja un canvi de residència, no? A partir d'aquí, home, la tendència és a que disminueixi aquest atur, que sabíem que eren persones que tenien un nivell de qualificació que feia difícil també la seva nova ubicació en una nova feina, si no era fent un esforç molt important de formació. Però ara el preocupant és una mica que si hi ha demanda i no hi ha persones per cobrir aquesta feina, quina és la millor solució que s'ha d'adoptar? Perquè això entronca amb altres problemes. No estem preparats per tindre vivenda per oferir en règim de lloguer, no tenim a vegades facilitats per afavorir una mica aquesta captació. I tercera, què passa quan no es pot cobrir un lloc de feina? Per tant, l'empresa també queda molt limitada i, per tant, perd expectatives una mica de poder, com a mínim, ser més productiva. Si és competitiva ja és una qüestió de quan surt el mercat, no? Però s'està començant a donar. Clar, ens està pujant el sector serveis, ens està més que consolidant, perquè continuen havent-hi un creixement d'operadors en el sector agroalimentari, tant en el sector oli com en el sector vi, i per tant això també implica serveis, i és evident que el conjunt de totes aquestes coses, que ho podem resumir en turisme i agroalimentari, està fent un creixement que és palpable. Vull dir, hi ha més, ho dèiem abans, hi ha més actes que mai, ve més gent que mai, està pujant l'oferta també turística i de serveis, per tant, més gent, més problemes també, Que no tot s'acaba amb dir la part bona, però clar, és una oportunitat de cobrir llocs de feina, que serà difícil, si no és portant gent.
Em quedo una mica amb aquesta idea d'aquest creixement que parles. Aquí a la nostra comarca estem parlant molt i sovint de turisme. Esteu una mica atents al que està passant a Barcelona, ara que el debat semblava que fins ara hi havia un consens de que els turistes havien de vindre i com més millors, i ara s'ha encetat un debat respecte com ha de ser aquest futur a Barcelona, que dius que ens ho plantegem aquí, que estem començant a veure cap on van les coses, però que a la ciutat com tal també parlen i debaten i han posicions, la veritat, molt polaritzades respecte a aquesta qüestió.
Sí, el que passa que en el cas de Barcelona és per unes causes una mica diferents a què ens obrim. A veure, nosaltres el que hem de pensar és el Priorat avui està arribant ja als 2.000 llits. En termes d'habitatges d'ús turístic, fa 4 dies només en teníem 30 i en tenim 80. A banda, tenim tota l'oferta turística, hotelera, càmpings, apartaments turístics, etc. Tenim aproximadament un total de 160 establiments. Establiments, llocs, llocs on té un pot. Més o menys hem doblat. Per tant, vol dir que mica en mica això es va preparant per allò. Però clar, no estem exempts de problemes que hem vist a la zona de Siurana, a Margalef, però per altra banda, sense dir-li problema, no hem acabat de tancar els debats. Em sembla que ara continuarem fent-ho, els debats sobre quin és el model de gestió més apte per poder sostenir això en el temps. Quin aigua necessitem, quins eixos viaris necessitem, quins serveis necessitem perquè això pugui ser sostenible en el temps, perquè si ho cremem tot cremem tots els cartutxos i que bonic, ens ho carregarem, ens carregarem el paisatge, ens carregarem tot allò que ens fa positiu i sí, al final ens podem convertir, que no m'agradaria evidentment, en una mena de portaaventura artificial on te dius, mira, hem creat l'escenari de la vinya i de no sé què, no sé com. Per tant, és veritat, Barcelona és un tema diferent. Per mi està, potser algun oient pensarà que no tinc raó, però per mi és un debat molt polititzat, que ve molt dels processos participatius de, dels moviments veïnals i on hi ha hagut molt, molt intel·ligent, per no dir que s'ha passat de llest, que sense legalitzar els pisos els posava dintre d'Airbnb i al final allò era una molèstia per veïns, una molèstia per molta gent, clar. Aquí amb el tema de comunitat de propietaris no hi estem gaire habituats, però clar, en una ciutat que comenci a haver lius de gent que entren, que surten, no sé què, i després un problema gravíssim, que aquest sí, aquest és real. El barri de Sant Antoni de Barcelona, en aquest moment els veïns estan patint una autèntica pressió perquè abandonin el barri, perquè els lloguers estan pujant d'una manera brutal, clar, amb el qual els propietaris els hi surt més a compte explotar-ho com a pis turístic, per dir-ho d'alguna manera, perquè en treuen un rendiment altíssim, amb el qual és difícil trobar un lloguer per sota dels 900 euros.
Jo hi vaig viure en aquell barri, no sé, 12 anys o...
És que a més coincideix que inauguren el nou mercat, clar, que ha sigut una obra...
I era un desastre com a barri, era un desastre, diguéssim, els comerços eren de gent molt gran també, i els espais eren molt sorollós i ningú hi volia viure, hi havia molta prostitució, hi havia molta...
Perquè està tocant el Raval...
Diguéssim, era un barri molt, molt a camí entre el Raval i l'Eixample, però també amb una, amb un sistema molt precari tot plegat. Que els primers que van apostar, ja me'n recordo també, que els primers que van apostar que això, dius, ostres, com pot ser que han vingut? Van vindre els de la Moritz. Els de la Moritz van muntar el seu xiringuito
allà. A la Ronda de Sant Pau.
Exactament, a la Ronda de Sant Antoni directament.
Ai, Sant Antoni,
sí, a la Ronda de Sant Antoni directament van muntar el seu xiringuito i a partir d'aquí van començar a créixer bastants hotels. Hotels que dius, com pot ser que hagin... I tot això fins que han arribat les obres del Mercat de Sant Antoni. Però al començament era un barri bastant conflictiu. Bastant conflictiu, vull dir, passejar per allà sí que és tocant a la universitat, sí que podia ser un espai més d'estudiants, però no era realment així, o sigui, la nit i el dia no tenia res a veure. Durant el dia hi havia un tipus de població, durant la nit hi havia un altre tipus de població.
No, però això ha canviat
radicalment. I ara, amb aquests últims anys, ha canviat radicalment. Llavors, clar, no hi ha d'haver fregament segur entre la població autòctona, diguéssim, els que hi viuen sempre.
No, i la pressió turística, que a més és, en una ciutat com Barcelona s'està... fins ara parlaven molt de la Barceloneta o de la Ribera, no? O del casc antic, no? Del barri gòtic, però ara la ona expansiva ja arriba a quasi tots els barris, no? Sobretot una mica per descentralitzar, clar, hi ha hotels a tot arreu, hi ha pisos per tot arreu, hi ha... però jo diria que és un tema una mica diferent, Jordi?
A veure... A mi, jo el més que real que us plantejava jo... és, en sec, semblava que el model de Barcelona era el que funcionava i que acontentava tothom, veïns, administracions, sector hoteler o de l'hostaleria, i ara de cop és, hi ha algú que ja no li agrada tant, o potser s'ha arribat a un top,
a un límit
que ja no, aquest equilibri que hi havia entre els turistes i els autòctons s'ha trencat per alguna banda, i per això
s'ha trencat quan es comença. Imaginem qualsevol municipi dels nostres que per culpa del turisme la gent que viu en aquell poble es plantegés marxar perquè allò s'ha convertit en insuportable. Vale? Perquè hi ha molèsties, perquè no poden accedir... perquè ha perdut l'encant, perquè amb un petit trajecte com és anar de Sagrada Família fins al Passeig de Gràcia pots sentir parlar 50 idiomes, ja no saps ben bé on estàs, perquè les coses estan col·lapsades, això és veritat, el transport, etc. O sigui, aquest és el punt on jo crec que es trenca la balança, no? De dir, ostres, hem aconseguit promocionar una cosa, però ho hem fet d'una manera tan poc sostenible que els mateixos que ho promocionem acabem sent les víctimes dient, miri, escolti, marxi.
Hi ha hagut un canvi també, diguéssim, una mica, que és de generació. O sigui, recordo jo que quan vivíem aquell barri, les botigues, els petits comerços al dia a dia, que és el que ens passa als nostres pobles, no, això sí que és exactament igual, hi havia gent, diguéssim, gran. No hi havia canvi generacional, no hi havia les mateixes famílies que continuaven el negoci familiar. Per tant, quan això, diguéssim, ha arribat a la jubilació o al límit, no hi ha hagut relleu, hi ha hagut un canvi de funcionament. Per tant, si tu al teu barri podies aconseguir els productes de necessitat, podies tindre, podies sobreviure al teu barri sense haver de desplaçat d'un barri a l'altre, com els nostres pobles, ara potser ja no. Hi ha pobles que sí, que estem abastits i que tenim els recursos i que una persona gran pot viure perquè té algú que li proporciona, doncs, el seu dia a dia. Però amb aquests barris i amb altres dels nostres pobles tampoc no és tan fàcil això. Tampoc no és tan fàcil. Hi ha coses que no les tens a l'abast, no les tens a mà.
No, el que passa que hi ha un canvi en l'àmbit turístic que jo crec que ens afavoreix com a comarca, i que ha sigut potser una mica la causa també de moltes coses que estan passant a grans ciutats, perquè és un problema bastant comú a Berlín, a Barcelona, etc. Que és el turista ja no accepta tant el concepte del paquet i que el tractin una mica com els béns, au, apanem-hi, sinó que hi ha un tipus de turisme que potser és minoritari, però que a més no té problema, no és d'una nacionalitat ni d'una zona, sinó que hi és a totes les tipologies, que busca una certa autenticitat. I llavors, a partir d'aquí, quan comença a pujar això que li diem autenticitat, que per ells és una experiència, evidentment, és quan comença a anar-se'n de mare, perquè clar, és que amb 4 milions i mig de visitants, és que se te'n pot anar de mare en seguida, això.
El que passa que, clar, a mi em fa, o sigui, a mi m'aixoca bastant quan parlem dels turistes i del tipus, del que volen o que no volen, i no pensem, quan nosaltres fem de turistes, què ens agrada, no? O sigui, a nosaltres no ens agrada que ens tractin com a béns, a nosaltres no ens agrada no reconèixer quan ets en un lloc, si estàs amb una punta de món o a l'altra, perquè llavors ja és això, vas a PortAventura, ja no cal que et desplacis, no? I tu quan viatges d'un lloc a un altre vols que aquella identitat o alguna cosa diferent del teu dia a dia o del teu entorn es noti, perquè és la manera d'aprendre també. O sigui, el turista no és hi ha un turista especial que és el que va diguéssim a Bora Bora a la platja, estendre's allà un mes seguit amb una pulsera que té els daiquiris i el sol, i ja ho tens així tot, i no et surts d'allà, i podia ser a Bora Bora, podia ser jo que sé, el terrat de qualsevol plurifamiliar, diguéssim. Hi ha el turista que són, o sigui, tu et pots identificar amb qui vulguis, però quan parles de turistes també has de pensar, a mi què m'interessa, no? Què vull aprendre, què m'interessa quan faig de turista, què busco, no? Hi ha gent que és motxilera, hi ha gent que li agrada impregnar-se d'altres cultures, d'altres menjars, d'altres maneres de funcionar. Clar, si tu menges menjar internacional a tot arreu, tens el sol, saps? Això tampoc
no... El problema és establir quin és el teu límit de dimensionament. Perquè, un exemple, quan apareix un tipus de turista que comença a interessar-se per l'autenticitat és no tan sols els llocs, és els ambients, les olors, el conèixer els productes locals. Darrere aquest turista han passat coses tan greus com que un mercat municipal de Barcelona, com és la Boqueria, ha deixat de ser un mercat. O sigui,
s'ha convertit en una atracció turística.
És el que vulgueu, però allà dins costa. Jo em poso en el lloc dels paradistes que diuen, és que Enric, aquí no podem vendre, que no ho veus, que no podem vendre fotos, gent, que si la poma, que si... S'ha convertit en un, no sé, en una espècie com de barreja de sala de festes, museu, que proves, que cates, que no sé què, que no sé quantos, però sobretot fotos, 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 i és, comença a haver unes aglomeracions allà dins.
Però, per exemple, sortint i tornant al barri de Sant Antoni, jo recordo que els últims anys de viure al barri de Sant Antoni, i al ve aquest canvi de que els petits comerços, els propietaris s'havien jubilat o havien fet les sessions i tot, i la majoria de la gent que havia agafat aquests negocis eren immigrants, jo recordo que per fer barri, per anar allà, anar a comprar i no poder comprar gairebé res perquè no sabia cuinar-ho. Saps? O sigui, hi havia unes, tots un fotimer de productes, un fotimer de fruites, de verdures, del que sigui, de les que no coneixia absolutament res, que podia ser en qualsevol altre país del món, que no podia cuinar, vull dir, no podia comprar perquè no sabia què fent.
Clar.
No sabia això, no sé, es menja cru, es cuina, vull dir que el primer problema ja també era de desubicació. I estaves a Barcelona, estaves al centre i fins llavors hi havies estat, podies comprar i podies parlar i podies assessorar, diguéssim.
A nivell de la comarca, jo penso que el procés impulsat per prioritat i en el punt que ara estem, on el pla de gestió n'ha de ser un dels eixos centrals, jo crec que totes aquestes experiències d'altres llocs, de Barcelona, etc., ens han de servir una mica per poder-nos evitar precisament aquests problemes, perquè de fet en tenim hi alguns que apunten malament, vull dir, quan diuen és que s'haurà de limitar l'accés a Siurana, ja hi som, que no sabem si els nostres recursos hídrics permeten no sé què, ja hi som, que avui mateix a les xarxes socials mirava alarma perquè Siurana només té la meitat de reserves que tenia l'any passat, perquè és que de reserves en el sentit de metres cúbics d'aigua, clar, és que hi ha una sèrie de coses que potser ens les haurem de plantejar, perquè no tot tan sols s'acaba per dir mira, penjo el meu establiment amb un motor d'aquests de reserva, sinó que mica en mica s'ha d'anar pensant què més fa falta. Ens ho vam plantejar molt quan hi va haver un del rally. Ens ho hem tornat a plantejar ara amb grans events ciclistes que...
Els grans fondos, la Priorat, i la que no passava, la que no estava, no tenia sortida i arribada al Priorat, però que també passava per
que també passava amb altres queixes, amb molt d'allò. Bueno, ja sabem què passa quan es massifica la comarca.
Bueno, és que a més torna a passar el mateix del que estàvem dient, d'aquesta, no és una saturació, però sí que avui torna a haver una cursa pel
avui.
Priorat.
Avui?
Avui torna a haver una cursa pel Priorat.
No sé.
Que l'organitza la Canonja i que torna a passar pels nostres pobles. Vull dir, sí, però si us hi fixeu, per Pradell passa pel mig, per Porrera passa, per, vull dir que no és que si hi ha un event, però no, n'hi ha cada dos per tres, saps? Vull dir que se'ns en escapen un fotimer.
I la veritat que amb un desconeixement absolut, perquè jo ni ho sabia,
Sí, sí, vull dir, és que és cada dos per tres estem amb... O sigui, sí que aquestes que són una mica molt més grans ens fan plantejar perquè ens saturen de cop, no? Aquests events que la Fira del Vi o aquestes grans... com que ens saturen, ens fan fer un peron. Però és que cada cap de setmana això és un viver, això.
És que no ens estem donant compte, jo crec, d'un altre fenomen, i és que és evident que la comarca del Priorat, patint d'una eclosió que a més està ben documentada i ara a més gràficament amb molts documentals, no? En el sentit del vi, la revolució aquesta del vi,
el boom.
Però el boom del vi, no? Però no ens estem donant compte que és que en aquests moments darrere el nom de Priorat hi ha tota una sèrie d'usos, entre cometes, o interessos en el sentit d'interès, per venir a la comarca, no d'interès empresarial, que van molt més enllà d'això, el món esportiu, el món dels esportiu de muntanya, el món esportiu del ciclisme, el paisatge, la fotografia,
del running, també, de córrer.
Sí.
I després una altra cosa que estem oblidant, la previsió que es fa d'increment de turisme pels propers 10 anys, bàsicament es creix amb turisme cultural, que actualment representa és molt petit, amb les potencialitats, començant per escala d'ell que tenim, però en podríem esmentar moltes més, des del punt de vista històric, arquitectònic. si puja aquest nivell de turisme, que potser és el que s'hauria d'apretar més, la cultura enològica ja és un turista
ja
més,
sola,
ja, és, ja va amb aquesta línia, però és que no hem esgotat totes les possibilitats d'explotar, perquè és que darrere el nom del Priorat estan sorgint, jo en dic vagons, no? La locomotora va ser el vi, però d'allò, i ja no diguem amb el tema de l'oli, el paisatge nostre de l'oli és el gran desconegut pel món. El dia que eclosioni, és evident que tindrem una altra potencialitat.
Deixem, ja que m'ho poses fàcil, deixem posar la cunya. Aquesta tarda, aquest vespre, a 8:15, hi ha una inauguració d'una videoinstal·lació a Escaladell, una videoinstal·lació ni més ni menys de l'artista Pere Jaume, visual, poeta, etcètera, etcètera. O sigui, a Escaladell, no podia ser d'altra manera, en què també ja està prevista l'assistència del director de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, Àlex Susana, i la comissària del projecte, que és Glòria Picazo. Això serà aquest vespre a 8:15 a Escaladell. Important, molt important, abans parlaves del turisme cultural, doncs bé, anem sumant no només patrimoni històric, que Déu-n'hi-do el que tenim a la nostra comarca. Tenim, sabem que el tenim i l'oferim, que no és poca cosa, que amb el que ens costa.
I ens ho hem de creure. Jo crec que encara hi ha un punt que no ens ho acabem de creure, eh? Jo crec que també ens ho hem de creure. No, és, o sigui, és el mateix, o sigui, el patrimoni i el paisatge i tot també no només és, diguéssim, de portes en fora dels pobles, és a dir, els bancals, els conreus, les explotacions i tot això, sinó és de portes endins, són els carrers, són les cases, són els... això també fa, diguéssim, és paisatge i també és, diguéssim, antropologia o digue-li com vulguis, no? Però això és important i a vegades no ens ho creiem que el que nosaltres fem el nostre dia i a casa nostra, diguéssim, repercuteix a la resta, eh? Jo crec que això ens hauríem de conscienciar una mica.
Però vols dir que encara no ens ho creiem prou? Recordo que el proper dia 11 de juny, també a Escaladell, es celebraran aquests 10 anys de Prioritat. Aquest aniversari no vol dir que d'una vegada ja som conscients del que tenim i del que volem i que ens ho creiem?
Tornem a estar amb el mateix. O sigui, tenim una societat civil brutal, però la tenim en petit format. I són quatre, per dir-ho malament, que estiren el carro que estiren el carro comarcal i que estiren el carro a cada poble. I costa molt que això, diguéssim, se faci extensiu. O sigui, com que som tan petits, quasi que estem al cupo de la gent que s'ho creu. Però això també ho hem de fer més... O sigui, ho hem d'anar estenent.
Jo discrepo una mica amb tu amb això, perquè dius, el fet de fer aquesta celebració no vol dir... Jo crec que no. Prioritat té una virtut, que és que va tindre la clarividència de fixar un objectiu i posar a treballar tota la comarca, amb l'adhesió, jo diria, vaja, de tota la comarca, per aconseguir un objectiu que ben segur que l'aconseguirem, no? Per tant, Prioritat ha sigut la remor de consciència en el sentit de dir, cuidado, que tenim una pedra preciosa, eh? I l'hem de saber explicar perquè ens reconeguin que això és una pedra preciosa, però també l'hem de saber cuidar. Jo penso que aquí aquests tres conceptes, jo penso que en Prioritat es resumeixen molt bé, i segurament aquesta celebració a Escaladell ha de servir una mica això per remoure consciències també, perquè passa que no ho sé, fora d'uns determinats àmbits encara hi ha algú que et diu ves, però la realitat és que quan la gent que domina la història o que té per professió història és que es pot explicar molta història aquí i amb escenaris propis i tenim el que tenim, però tenim molta cosa, tant des del punt de vista arquitectònic i molta que n'hem perdut, que com a mínim la que podem explicar.
Estem perdent moltes coses encara, eh?
Sí, sí.
Jo crec que o sigui, no estem en el punt que estem preservant perquè hem pensat que això és la millor opció i perquè ens ho creiem. Encara estem perdent avui dia a dia molta part de la nostra història.
Mm-hmm. Sí, d'aquest patrimoni immaterial.
Els nostres ulls, eh? Vull dir, ho estem veient i no sabem què fer, o sigui, no sabem com posar-nos-hi. Però vull dir, avui a dia encara estem perdent coses, no, sí, sí, no és allò que han parat el temps i han dit, bueno, això ho preservem perquè ho creiem, ens ho creiem i pensem que pot tirar endavant.
Me puc posar un exemple? Ara he sigut molt dolent.
Ara ha sigut superdolent.
Si vols t'ajudo, eh? Soc dolent, però...
No.
El tema de Sant Gregori Falset, Sant Jeroni?
No,
Sant Cristòfol.
Sant Cristòfol.
De Falset em mataran, però bueno, ho assumeixo, no passa res.
M'has fet dubtar i tot, ostres.
Sant Cristòfol, allí s'hauria de fer alguna cosa, s'ha intentat fer alguna cosa, però crec que està caigut.
No anava exactament per aquí, però sí que anava... quan pensava que el paisatge no és només el poder conrear o no conrear, no és només aquest supergran cellers i aquest motor econòmic que ens està estirant, sinó que també són aquestes, clar, jo ho miro més des del punt de vista arquitectònic, no? També són els nostres masos callant, les xavoles que creem, sinó els masos existents que ens estan callant, són, si tu mires dintre del que et fa diferent un poble d'un altre, doncs són les nostres barbacanes, són les nostres persianes, els nostres porticons, els nostres diguéssim tot allò
els nostres balcons
fa... Sí, clar, són tot això que a vegades potser no aixec, com que jo i també ho entenc, ara seré dolenta, els gossos s'acaguen al carrer i abans mirem al terra, però si miréssim en l'aire veuríem moltes coses que estan al nostre dia a dia i ens passen completament desapercebuts. I potser val la pena a vegades d'anar mirant una mica en l'aire, perquè anar mirant en l'aire també és tindre perspectives de futur, no és només mirar al terra, que és el que hem passat ja quasi. Jo crec que això no ens ho acabem de creure.
Queda apuntat. Ja que estem entrant en els darrers minuts i vull apuntar un parell de coses. La primera, un tema que ha sortit abans quan es va publicar el disc 45 Cerebros y un Corazón, és del març-abril d'aquest any, o sigui, acabat de treure del forn, o sigui, el tancament de l'EVA 2017, 8a edició. Repetim que tenim un lot de productes de l'EVA i de Pradell que sortirem el dia 17 aquí a l'Hora del Brunet.
Que si no però... ens verem forçats a donar-li el Jordi, i això ens sabria molt greu.
Clar, clar. Bueno, no entrarem en disquisicions de què passa. No construïm escenaris que no cal. Jo confio plenament en els oients de Ràdio Falset i especialment aquells que ens escolten cada dissabte en aquesta Hora del Vermut i que segurament voldran participar i voldran endur aquest lloc de productes del Festival EVA i de Pradell a motiu de la celebració del festival el darrer cap de setmana de juny, primer cap de setmana de juliol, perquè es queda a mig camí. Coses importants de cara a demà, hi ha un parell d'actes que no podem deixar d'apuntar, ja els apuntava al Manel Informatiu, nosaltres hi tornarem. El primer és d'índole futbolística, i és que demà el Falset Esportiu juga un important partit de playoff contra el Jesús Catalonia. Seria important i interessant que la gent doni suport a l'equip de la capital del Priorat, que si se'n surt d'aquest playoff té moltes opcions de pujar a la segona catalana, i coi, vulguis o no, doncs és un grau de una manera de conèixer o de donar a conèixer el municipi i la comarca, això d'una banda, i també demà al poble dels Guiamets hi haurà la trobada de Xalia, per què rius? Sí.
Bueno.
Hi haurà la trobada de corals del Priorat que un any més es retroben i en aquest cas ho fan en el municipi Guiameta. Això serà demà a la tarda a l'església dels Guiamets. D'acord? Queda apuntat. I ja pel proper cap de setmana ja ens queda aquesta celebració dels 10 anys de Prioritat en tot un seguit d'actes el diumenge, el dia 11, a Escaladell. Abans, però, recordo, ho apuntàvem així d'una manera ràpida, aquesta videoinstal·lació de Pere Jaume a Escaladell que es presenta avui a 2:15. Enric, vol dir alguna
cosa? No, jo només una coseta. Vull apuntar, només recordar una cosa. Fa els establiments de Falset, sí, comerç, restaurants, serveis en general, aquest any, conjuntament amb l'Ajuntament, amb la Regidoria de Comerç, participem com a segona edició amb el tema de una campanya promocional que es fa juntament amb 32 municipis més de Catalunya, que passa bàsicament per incentivar una mica les ventes, premiant-les a través d'unes butlletes que després es farà un sorteig de 32 estades amb aquests altres municipis. És el segon any que hi participem i val la pena perquè ho fem simultàniament als 32 municipis. Per tant, és una cosa que ja mires una mica de fer-ho coordinadament amb tot aquest conjunt d'ajuntaments i altres associacions de comerciants, i és una cosa doncs, que l'any passat, la veritat, tothom va quedar molt content. Després, a l'octubre, van vindre tots els premiats dels altres pobles i la veritat que va ser una experiència diferent. Per tant, una mica que els oients ho sàpiguen, que si venen a comprar Falset o venen a fer qualsevol gestió Falset, doncs que demanin la butlleta, l'omplin, perquè poden ser premiats.
Recordem que és la campanya Barris Antics, molt per descobrir i molt per oferir. Com deia l'Enric, és la segona edició. La capital del Priorat també participa al costat de més d'una trentena de municipis més, que permet doncs, visitar, conèixer aquests municipis al costat de Falset, per dir alguns noms: la Bisbal de l'Empordà, la Selva del Camp, Manresa, Mollerussa, Sant Feliu de Codines, Torelló, Tortosa, Ulldecona, només per dir
n'hi ha de tot
uns noms a l'atzar, tot Catalunya. Doncs moment de tancar aquesta hora del vermut. Agrair-li una vegada més a l'Enric i a la Cèlia que ens hagin acompanyat. No sé si serà l'última d'aquesta temporada, de cara a la temporada vinent espero que ens tornem a trobar. El dia 1 ens veiem a Pradell, segur, Cèlia, això ja t'ho dic, que ara no sé, que hi hagi una cosa de força major. I nosaltres ens trobarem la setmana que ve aquí a l'hora del vermut amb més actualitat de la nostra comarca, que ens explicarà, evidentment, el Manel Sales a l'informatiu. Gràcies per la vostra atenció i recordeu que l'Hora del Vermut aquests propers caps de setmana té premi, penseu-hi. També, com no, agrair al Miquel Ferrer, que gràcies a ell hem pogut arribar a casa vostra i aportem aquesta temporada. El Miquel s'està guanyant el títol del tècnic oficial de l'Hora del Vermut. Gràcies, Miquel, i gràcies als que esteu a casa. Bon cap de setmana. Adeu.
Adeu, gràcies. Adeu.